molt més complicada o, al millor, impossible.
11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 4 minuts, s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics, encetam aquesta tercera i darrera hora de programa i, com sempre, fem recuperar aquest tema que ens encanta, allò que pensam del que parla tothom, i en aquest cas passa per l'actriu britànica Lily Allen. Idò, ha tornat a enviar un nou missatge al públic al seu exmarit, l'actor, recordam, David Harbour, i ho ha fet d'una manera molt visual.
Concert de la seva nova gira, Lily Allen ha aparegut a l'escenari amb un vestit molt peculiar, una tela verda plena de rebuts de compres de luxe. Però no eren unes factures qualsevulla. Segons l'artista mateixa va explicar, es tracta de les factures dels regals que Harbour, el seu marit, hauria fet a altres dones mentre encara estaven casats. Entre els tiquets es podia llegir compres de marques de luxe i també sopars a restaurants exclusius.
Hem d'explicar també que aquesta performance va tenir lloc mentre l'actriu i cantant Lily Allen interpretava una nova cançó, una de les seves noves cançons més dures del seu darrer disc, West End Girl, un àlbum que gira al voltant del final del seu matrimoni i de les infidelitats que, segons ella, van marcar la relació, o el final d'aquesta relació. A l'escenari la cantant es va embolicar literalment amb aquesta tela plena de rebuts com si fos un vestit improvisat. Una bossa de mà i un telèfon també formaven part de l'escenografia com a símbol dels regals i de la relació a distància que mantenia el seu exmarit ja a les seves amants.
El moment s'ha fet viral a les xarxes i molt de fans ja l'han batejat com a vestit de la venjança, en referència a un altre vestit icònic de Diana de Gales de 1994, que ara compartim amb tots vosaltres. Aquest vestit, Lady Di, el va dur la mateixa nit que Carles III va admetre públicament la seva infidelitat en Camilla Parker a un documental. Lady Di va anar a una festa amb un vestit negre ajustadíssim dissenyat per Christina Stambolian i es va convertir en el que es va batejar com el Revenge Dress original i un dels moments de la moda, de la història de la moda més famosos.
Que passar anava espectacular.
Evidentment, no tothom era en el Lady Di, les coses com són.
Ni tothom podia dur aquest vestit. Allen i Harbour, però, es varen casar, tornem a la història que mos du a parlar d'aquest tema avui, a casar l'any 2020 i es varen separar a principis de l'any passat, el 2025. Des de llavors, la cantant ha convertit la ruptura en matèria primera per a la seva nova música i també per una posada en escena que no deixa ningú indiferent.
Cançons i vestits de ruptura, sí o no? Aquesta és la qüestió d'avui, que si m'ho seguiu, ja ho vi que les 9 ha suscitat un debat encès...
No,
que
un
jo crec
duel.
Que tornarà a passar.
He de fer aquest incís. A les 9 ha suscitat un duel molt intens entre Maroto versus Nadal.
No, i he de dir una cosa, que ella ha dit que estava en minoria i jo penso que no, perquè tu l'has defensat a ell. O sigui, que res de
sí.
Minoria, perquè t'has...
Jo m'hi he sentit.
Ho anem a resumir,
ho
volem resumir de forma molt breu. Maroto, quina és la teva postura?
La meva postura és la mateixa que a les 9 sí a tot allò que siga performance, reivindicació, denúncia, crítica, etc etc. I si ho fa parlant de la seva vida, per què no? No parla de ningú, no fa mal a ningú i sobretot allò que fa és...
Però en realitat no t'ajuda a superar una ruptura si estàs tot el dia rup-rup fent cançons...
Sí. No, ja tornem a estar aquí 2-1. Perdona, perquè aquí, en el final...
Perdó, que no sóc un moderador neutral.
No passa res. Sí que és vera, però que te pot ajudar, clar que sí. Abans jo feia referència, i en Gisco s'ha enfadat, en Miley Cyrus, en Flowers, que té un to que no és d'insult. Després he fet referència en Shakira, que tenia un altre to, que per aventura era més venjatiu, pot ser sí, però cadascun al final té el seu estil, i si tots els cantants homes han pogut fer cançons del seu dolor després d'una ruptura, perquè les dones no ho poden fer, faltaria més.
Xisco?
Els homes que han fet cançons de ruptura en el seu dolor, uns pesats. I les dones que han fet cançons de ruptura en el seu dolor, unes pesades. Me sap greu. És que aquí crec que, tot i que hi fos vuit tema, no ho hem de donar tema de que sigui home o dona. Jo trobo que, a partir d'ara, també convendria, i la psicologia contemporània amb aquest tema ha fet molt de mal, en el tema de prioritza't, anem a repartir culpes, que la culpa individual l'hem deixada de banda sempre. I quan vos han fet mal, quan hi ha hagut una ruptura, sempre està culpa de l'altre. Me sap molt de greu. Per molt enamorada que estiguis, per molt enamorat que estiguis, l'univers t'enviava petites pistes, red flags, com a cosones, que tu voluntàriament vas obviar, i que un pic que t'has separada o t'has separat és quan realment la persona que estaves era el monstre més gran del món. No, no, no m'has de responsables des de jo per dir, escolta, jo vaig deixar passar per alt tot això perquè en aquell moment, perquè la concupiscència me tenia ennigulat el cervell, perquè teníem una convivència meravellosa, per lo que sigui, però te va convenir. I lo que no m'agrada és que un pic que la relació s'acabava mos pegui per donar la culpa a l'altre.
Però
la
cançó...
I les cançons, arriba un moment que en Shakira...
Vos agradaven o no vos agradaven? Perdó, la deixem sonar?
Les cançons de Shakira varen fer gràcia i la primera. La que feia quatre ja era agonia.
L'escoltàvem. Perdona.
Ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique.
Jo l'he ballada, ho reconec. Però a veure que en Shakira s'ha convertit en l'emblema de Nina, aprèn a separar-te. Com també hi ha hagut altres cantants, que altres cantants homos, que jo què sé, ara aquí te puc pensar, que estava tot el dia plorant. Ismael Serrano, per exemple,
Manà,
que és molt de plorar les seves coses. O Manà, doncs no me superar-ho. I mira, que també això ha contaminat la literatura. Ara tot és literatura del jo. Ara qualsevol persona que ha passat una ruptura o no va a teràpia, escriu un llibre i dius, és que tampoc
cal. És una qüestió de money, de vendes.
També, i monetitzar.
Que això ven.
El drama ven.
La cançó de Shakira jo crec que va fer rècord de vendes. Però veure que molta gent...
Les mujeres facturen.
La gent ha dit, les mujeres facturen, anem a facturar en general. I que m'ha parit fantàstic, però que després, quan tu monetitzes el teu dolor, que tampoc t'estranyi si hi ha gent com jo mateix que pensi que sou un poc pesats.
Ja. Joana Xisco, si fóssiu cantants d'èxit i tinguéssiu una ruptura i vos diuen, no sé, vos diuen, fareu calaix, si traïs una cançó,
Marta,
ho faríeu o no?
Tot i que jo he defensat la postura de que si en el vestit i si en el drama, jo els pedaços bruts els
a casa. I Xisco ja Nadal?
Mira, jo si hagués de cantar una cançó de desamor, jo cantaria Secretària de Mocedades. Ja està. A mi aquestes cançons són les que m'agraden.
Per cert, el consorci ve aviat a Mallorca.
I la canten.
I l'hauran de quedar.
Secretària. És que és una meravella. Allò eren cançons de desamor. Perdoneu, no volia de
la recuperarem, aquesta cançó que ens encanta i qui sap, poden quedar per veure el consorci.
Ah, home, però no podem... per escoltar-la. Ara no sabia que havien de fer una listening party.
No, de moment. Idò, aquest era el tema del debat, però tenim altres propostes que compartia amb vosaltres i nous convidats. Mireu, vos imagineu aprendre ciència, aprendre història de les Balears, però a través de xarxes socials, a través d'Instagram. Idò, és possible, i de fet, avui coneixerem el responsable dels vídeos que fan que la ciència i la història siguin entretingudes a les totes.
Us imagineu que quan anàvem a classe a l'institut ens haguéssim posat vídeos com aquest per entendre i conèixer on i quan va néixer l'ecologisme a les Balears?
L'any 1977 neix l'ecologisme modern a Mallorca, amb un dels episodis, per allò, més guapos de la història recent. Mira, resulta que en aquella època passaven coses molt loques, com que l'illa de Dragonera fos privada. I algo encara més loco, que els seus propietaris volguessin fer una urbanització. Però...
O, per exemple, que aneu pel cant fent una volteta i sigueu capaços de reconèixer aquesta planta gràcies a aquesta explicació.
La passada van xerrar d'esferrerat, un animal que només pots trobar a Mallorca. Pues perquè les plantes no se posin geloses, que ja ha rebut hate, xerrarem d'Hypericum balearicum, una espècie única i adaptada a les condicions superdures de les illes del Mediterrani. Quan Mallorca se va independitzar del continent, Hypericum balearicum...
I de tot això, ciència i història és gràcies a Albert Xamena, que en el seu perfil entre fones i neurones a Instagram mos explica qüestions en un minut com aquestes. És científic de formació i divulgador d'història per devoció. Ell mateix es defineix com un científic que flipa amb la història, conta coses xules amb només un minut, que és molt difícil moltes vegades comprimir tota la informació en tan poc temps, i avui passa per el dia per explicar-nos coses xules a nosaltres, així que ja el poden saludar. Bon dia, Albert, com
Hola,
estàs?
Hola, bon dia, bon dia.
Benvingut al dia. I d'entrada t'ho demanant, no?, que fa un científic com tu en un espai a Instagram com aquest.
Bé, realment és complicat, no?, perquè bé, jo estava estudiant la carrera, vaig començar el doctorat, i quan me van ficar dins el laboratori, allà amb les cèl·lules i els productes químics i tal, me volia morir. És superavorrit. A mi m'encanta estar amb la gent, xerrar, comunicar, investigar i tal. Llavors va ser com, mem, què he de fer per poder fer això? I la forma més ràpida que tenia per poder comunicar i arribar a la gent era les xarxes socials. O sigui que va ser com automàtic, directe cap allà. Vaig començar en castellà, I després va arribar com aquesta ona d'influencedors en català i vaig voler sumar-me perquè realment era una cosa que està funcionant molt bé.
I els científics són molt de xarxes socials. No sé si els teus companys te van dir, ei, què fas?
Que va. No hi ha ningú. De fet, tenim bastant de problemes a l'hora de divulgar ciència perquè molt poca gent vol fer-ho. És que realment no s'aplaudeix, no, dins les institucions. Si tu divulgues és perquè te fa ganes. No tens cap premi de fer-ho, no? Llavors, dins l'universitat és molt difícil trobar gent. És veritat que ara estic sent professor una microcredencial d'aprenent a divulgar ciència des de la UIP i està anant bé, hi ha molta gent que s'està apuntant i tal, però és veritat que costa moltíssim que vulguin sortir del laboratori, que vulguin anar a eventos, a començar a xerrar, a fer, bueno, vídeos. Vídeos sí que costa. Vídeos sí que li fa molta vergonya.
Sortir en pantalla, no?
Sí, això és molt complicat. Aprendre a editar, bueno, tot això és un tema, la veritat.
Clar, però més enllà de la complicació tècnica, també és perquè el món de la ciència és molt estricte o és molt concret i se'n passa molta pena d'un vídeo d'un minut poder dir una dada que no toca i a partir d'aquí tot el prestigi científic que quedi desmuntat. Ho dic perquè de vegades quan t'han de fer entrevistes a científics, a filòlegs o a gent de la universitat, ho volen tot com a molt preparat, volen les preguntes, volen saber què els hi demanarem perquè el que hagi a la fi exhibat seu prestigi, que jo en part també ho entenc.
Sí, completament. De fet, jo sempre vaig bastant assustat en aquestes coses, bastant preparat, perquè, claro, si treuen de context alguna cosa que jo he dit, pot fer molt de mal, no? Perquè una cosa és el que diu el científic, una cosa és el que diu la ciència que has fet, l'altra és el que diu el científic i l'altra és el que diu el periodisme que ha dit el científic. I després està el que diu la gent que ha dit el periodista. Llavors,
telèfon fa espanyat.
Però molt loco. Clar. Acaba fent-se una, per exemple, això del càncer de pàncreas, que s'ha fet molt famós a Espanya, no? De lo que va descobrir aquest homo fins al que s'està dient hi ha un abisme.
I pot,
no?,
donar falses esperances a la gent, sí, se pot jugar amb sentiments, emocions, és molt delicat.
Sí, sobretot si xerres de benestar, no? Si jo al final estic xerrant sobre ones gravitacionals a Marte, pues ok. Si m'equivoc, pues a ningú li importa, no? No passa res, ok. Però si estic xerrant sobre salut, càncer, sobre benestar, ja és una altra història.
Clar, Albert, ara posaves l'exemple aquest, que per ventura no li interessa a ningú, o sí, però clar, triar vídeos o material important o que agradi a la gent també deu ser una altra qüestió. Com tries tu els teus temes? No? Perquè, a més, han de ser cosetes que se puguin contar en un minut i, a vegades, ha d'interessar, ha d'agradar, ha de tenir context, ha de tenir rigor. Com ho fas?
Realment crec que sóc bastant mal influenciador en aquest sentit, perquè jo xerro de lo que me fa gana xerrar. I moltes vegades me sorprèn que a vegades el vídeo se viralitza i és com, en sèrio, ok, perfecte, cap problema. I a vegades coses que me pareixen superinteressants no funcionen gens bé. Per tant, aquí crec que és fer el que vulguis, perquè realment l'algoritme... Sí, és tu tira i xerra del que te faci feliç i ja està. Perquè si no, si intentes anar a filar, poden sortir molt de problemes.
Clar, i com deia Joana, que és allò que més costa, això de fer un vídeo d'un minut. Ho dic perquè també doncs heu de deixar com molta informació interessantíssima que no cap un espai de temps tan reduït.
Sí, amb ciència el que més costa és ser rigorós i amb història el que més costa és contextualitzar. Perquè és, com, per exemple, el piano d'en Chopin, no? Un vídeo que també tenim per allà.
Sí, l'hem vist abans.
Sí, que clar, també és molt difícil com explicar en... És que no són 30 segons, és 10 segons que estava passant a Espanya i a Balears com perquè en Chopin pogués venir a Mallorca, no? O perquè estava aquí en Chopin. I, clar, això és molt complicat, no? També demanen els historiadors, per favor, no m'ho mateu, si m'equivoc alguna coseta, perquè és molt difícil contextualitzar. I en ciència el més difícil és ser rigorós, però aquí sí que crec que és molt important això, no donar falses esperances o anar bastant alerta en el que dius.
Però, Albert, has trobat una fórmula molt interessant, perquè és una fórmula que treu els joves. Uh-huh. Ciència, història, conjugades, no? I sobretot a les xarxes socials. No sé si tens un perfil de seguidor o ja s'ha fet tan ample que no podries dir, mira, va, segueixen sobretot persones joves de determinades edats. Tens perfil?
Sí, tinc un perfil i a més bastant concret.
Segur que us pot sorprendre.
És una campana de Gauss. Realment, les persones que més me segueixen són de 35 a 40 anys, això és el que més interessa per lo vist, i després cap a 65 disminueix moltíssim, i la gent jove, adolescents, jo diria que és un 20% d'adolescents.
No està malament.
Sí, no està malament. I després ja és gent com a adults joves, no?
Això és lo que... Noltros.
Sí. Exacte, noltros
estem... Totalment. Jo ja m'he volgut, colar dins la franja 35-40, encara que ja...
Anem un poc justos,
només la fregam, imagina't, jo un càdults. Que no sé si és la nostra categoria, Marta Grau.
Ja m'ha cridat l'atenció el nom, no?, en el perfil, entrefones i neurones, no?, d'on surt aquest nom i que simbolitza també un poc per tu, perquè ja han dit que ets científic, que ets divulgador, que t'encanta la història i fins i tot que t'encantes ioga, no?, perquè abans hem vist un rètol que ho deia així, que també t'assenyales de tu que ets un iogui.
Sí, tal qual. Bé, de fet, la cosa és que... soc neurocientífic de formació, i clar, per neurones, pues, clar, aquí ja pega. I després, sempre he volgut aprendre a fer fona. És una cosa que me fascina, qual que ja m'apuntaré, ja veurem quan. I, o sigui, que fones i neurones, i justament rima. O sigui, que és perfecte, no, realment? I el que volia que quedés molt clar amb el nom és que és un canal on se xerraràs de dues coses constantment, no? Però això és entre una cosa i l'altra.
Me crides atenció perquè els científics també tenen un punt místic. No és el primer. No sé si és comú en el sector.
És que realment és poc comú, la veritat.
És poc comú,
és poc comú. Però és vera que quan més aprens d'una cosa, més aprens el que no sabem. No?
O sigui, que tu és dels científics que admets que hi ha coses que no tenen explicació.
Encara sí. Exacte, totalment. Sí, de fet, no crec que hi hagi cap científic que te digui que tot el contrari, no? Realment, moltes coses que no sabem i que crec que tardaran bastant en saber, no? I és vera que jo, la part mística, la part més de ioga o d'espiritualitat, és una cosa que me dona pau interior. Llavors, m'ajuda. És com a... pot ser que no existesqui. Sí, pot ser, però també pot ser que sí. O sigui, que preferesc enfocar-me en la part que sí, si me fa dormir tranquil. O sigui que sí.
T'imagines poder-ho demostrar?
Seria genial.
I fer un vídeo.
Home, això seria ja a la piulada de l'any.
Sí, sí.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, som en conversa amb Albert Xamena, ell és divulgador, té aquest perfil entre fones i neurones, ara parlava que li agrada comentar història, li agrada comentar ciència. Jo vull fer un parèntesi i dir-lo que és la teva tasca com a divulgador, perquè sempre ho demanen, aquestes noves professions que se creen i tal, si se lliga molt com a persona que divulga.
Ja t'havia avisat jo.
Tu ja eres cu. És a dir, jo quan t'he vist entrar, dic que aquest jove ja és curro d'entrada, per tant, si sumes que de normal ja podia lligar per se tota la projecció que dones món de les xarxes, no sé si has notat que se multiplicàs exponencialment el teu set sàpil entre els teus seguidors.
Sí que se multiplica.
Bon! És que ho sabia. Ara ja, Marta Grau, mos han d'obrir un canal.
M'encanta.
Oficialment. Ara ja tenim el context científic, el paper que mos diu que si mos obrim un canal
cosa.
Serà meravellós.
No, i ara ho diré, mos falta una cosa. Tu que sempre estàs dient, Joana, a tothom, a cada vegada que pots, no és que sigui un feix, és que no tenim tot bé, m'ho falta això,
m'ho falta la perxa.
Un canal, exacte. No, un canal no,
la un canal, però bé, bueno, deixem que volguessis convidar, per favor.
No, però sí que és vera que se nota la diferència, però bueno, jo tinc parella, estic molt feliç, i a més és com que pas de tot Cristo, i sobretot...
missatge navegants.
Sí, a veure, en plan, passant.
Clar, perquè t'imagina que t'arriba un missatge, ara que saben que iogui, ai, no me serveix pranayana.
Dame una classe.
Clar, tu me podries donar qualque consell. No, sí. És a dir, això no ho heu de fer mai quan se trata d'enxamena.
No, i la veritat és que ho han fet bastant, eh? I sobretot, homos. La gran majoria de persones que intenten lligar jo per internet són homos.
I amb quina excusa? Amb el ioga, amb la ciència,
amb
la història?
Amb qualsevol excusa.
Clar, vols que anem a veure l'eclipsi?
Sí. Qualsevol cosa.
Clar, seria meravellós.
Sí.
Idò, bé, queda clar que se lliga molt, tot i que... Ara el nostre científic no està receptiu amb aquest tema. Te volia demanar, més enllà d'aquests inputs amorosos o eròtico-festius, quin és el feedback que reps de la teva comunitat? Perquè, clar, fas un contingut com molt específic, però també la gent que li agrada la història, a la gent que li agrada la ciència, els agrada molt.
Sí, la veritat és que m'està encantant aquest canal, perquè la veritat és que estic connectant amb bastanta gent molt xula de les Illes Balears, gent que, per exemple, el darrer vídeo que he pujat és d'una planta que només creix a Magaluf, no? I això va ser d'una persona que m'ha contactat i m'ha dit he vist el vídeo d'Hypericum Balearicum, que em pot abans aquí.
És aquesta com a flor groga.
Sí, és aquesta pelluana. Uh-huh. I em diu, no, pues també hi ha una que creix a Magaluf, i m'ha passat fotos i tal, o sigui, estic tenint bastant de contacte amb gent molt xula, i això és genial, la veritat.
Quin és el vídeo que més ho ha petat a Instagram, que la gent no donava crèdit?
Pues mira, així que recordi ràpid, Cerbari Virtual de la WIP, que jo pensava que seria una cosa que, bueno, ho vaig fer perquè crec que és important que quedi constància del 25 aniversari, però no, per lo vist, sí, a tothom li ha encantat un munt, eh? I dic, jolín, jo... m'he ficat a Salvari Virtual, ja fent sa carrera i tal, i tampoc és que sigui super... O sigui, que has de saber estar allà de dins, ¿vale?
Si ens escolten des de la UIP, que no s'ha...
No, no, és amb molt de carinyo.
Des d'aquí una abraçada a la Universitat de les Illes, clar.
Sí, sí, i de fet ho dic en el vídeo. Dic en plan, bueno, per ser un herbari virtual té 270.000 visites anuals. Està superbé, no? I realment me va contactar la persona que el va crear, la gent que, equip que està allà, m'han donat les gràcies per comunicar-ho, tal. O sigui, que és superbé. Sí, sí, encantadíssim.
I Albert, quin consell mos donaries a nosaltres i a tothom que mos estigui veient o escoltant per mirar el nostre entorn amb una mica més de curiositat científica i històrica, perquè a vegades no reparam amb allò que tenim al voltant, al costat, allò que tenim més a prop, i per ventura hi ha molt per descobrir. Com podem fer per tenir més curiositat científica i històrica?
Realment fent-te bastantes preguntes. Tot el que mos envolta té història i ciència. Llavors, a partir d'aquí, ja és el que te faci il·lusió a tu. I ara mateix tenim una eina superbona, que és ChatGPT, i que, sincerament, és com li fas una foto i explica'm això, perquè no sé què és, no? I t'ho explica perfectament, llavors és superxulo, no? Crec que també canals que expliquen divulgació i tal, que també desperten aquesta curiositat que està de fora dels llibres, perquè és vera que hi ha molta ciència i molta història que està de fora de l'escola i de les carreres, no? I crec que això és el que més crida l'atenció una miqueta, que són aquests cuentos.
Hi ha alguna paraula? Pregunta, tu que ets un home de fer-te preguntes, que encara la tinguis a l'aire i que sigui d'aquestes que no te deixa dormir?
Mem, sincerament, jo crec que és un poquet... Sí, crec que hi ha una pregunta que sí que m'afecta bastant, que m'agradaria que arribessin qualque dia a poder contestar, que és per què no tenim pau interior. Aquesta sí que és una que és com a jolín, és molt fàcil, fa 4.000 anys que sabem com aconseguir-la, no? I és en plan, per què no ho feim, no? Això sí que m'emprenya, la verdad. És un... Los pecados.
Ara us has deixat, eh? Sí. Pensant. Ara segur que tothom s'està plantejant. Tenc pau interior? En quin percentatge deu...
Quasi ningú la té. No. Això és un problema, no?
Sempre hi ha qualque cosa que mos en revolta, no? Que claro. Tenim qualque cosa que mos inquieta.
I és
inquieta.
Una pena, perquè això és el que fa que després mos portem malament. I que com a societat no avancem, que no tenim pau interior. I crec que ho podríem aconseguir tot, si ho tinguéssim.
Idò, haurem d'anar a la recerca d'aquesta pau.
O però... les classes de ioga d'en Albert.
També. És un dels camins.
Però perquè no mos queda només amb aquesta part simpàtica i divertida, també hi ha molta feina allà darrere, Albert. Quant de temps tardes en fer un vídeo? Entre que penses un tema, el graves, cerques imatges, te documentes... perquè, clar, el que veiem és el seu prestigi, és que està davant sa càmera i et tu que surts explicant segons quines dades. El procés de construcció d'un vídeo d'un minut, a tu quant de temps te du?
Més o menys, jo crec que m'ho du unes 3-4 hores. Entre que cert quin temes vull tractar, cerques informació, escriques guió, perquè després també, clar, hi ha la part d'aquesta com a més... Una cosa és tenir la informació i l'altra és transformar-la en algo que a la gent li pugui interessar. I després és vera que ara com he anat creixent, perquè tinc les dues comptes, tant en castellà com en català, i després també tinc el YouTube. Llavors, clar, a la setmana són 4 vídeos curts i un vídeo llarg. Llavors, clar, no
una
puc.
Feinada.
Sí, ja no puc fer jo tot sol. Llavors, tinc dos editors que estan fent feina en jo. I, clar, aquesta part sí que se la dono a ells. Si
la cosa
no...
creix, eh? La cosa ha crescut.
La cosa ha crescut.
I que bé, interessa la ciència. Sí,
sí, sí. Bueno, no interessa res, perquè no cobro res. I és vera que va ser molt interessant una cosa que vaig fer un podcast amb un lot aquí de Balears, també. I m'ha dit, me sap molt de greu pels divulgadors científics. I jo, per què? I, perquè ningú vos patrocina. I és vera, és molt curiós. Els canals més grans d'Espanya de divulgació científica, com Quantum Fracture, per exemple, té molt poques...
Marques mallorquines, menorquines, eivissenques o de Formentera, que estiguen veient o escoltant aquesta entrevista i vulguen patrocinar en el Garxa Mena.
O qualque soldat de Cabrera, que vulgui fer un crowdfunding.
Claro, també.
No,
un dragó de Dragonera, que això...
Entrefones i neurones. La veritat és que és una oportunitat perfecta per aprendre, per interessar-se, per tenir curiositat, qui sap si també per trobar pau interior, no? Que és una de les grans preguntes de la humanitat que ens plantegen, Albert. Enhorabona per aquesta proposta i que sigui també, no?, per apropar la ciència al públic. Moltíssimes gràcies per la visita.
Moltes gràcies.
10, no, 11 i 27.
Clar, mos falta
si és que el temps amb vosaltres me passa volant.
Mos falta una hora de pau interior.
Sí, totalment.
Petita pausa per publicitat i tornen tot d'una. I'm alive again.
El dia amb Marta Grau.
TV3 Ràdio és entreteniment.
TV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. I TV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 a l'11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Onze i mitja, en punt un dilluns més, ha arribat el moment de viure millor en companyia de la nostra experta en nutrició, Fanny Pons. I avui ve a parlar-nos de dos bàsics de la cuina, la patata i el moniato.
Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata.
Idò, sí, avui parlarem de dos aliments que segurament tots tenim a la cuina, la patata i el moniato. La patata se va començar a cultivar als Andes fa uns 8.000 anys i va arribar a Europa al segle XVI, després de la colonització d'Amèrica. Al principi, però, no se'n menjava gaire, fins i tot es cultivava com a planta ornamental per les seves flors. I amb el temps es va convertir en un aliment clau per a milions de persones. Tant que quan un fong va destruir les collites a Europa a la dècada del 1840, va provocar una gran crisi alimentària, especialment a Irlanda.
El moniato, en canvi, també prové d'Amèrica, de les zones de Centroamèrica i del Perú, i va arribar a Europa aproximadament a la mateixa època, el segle XVI, però no va tenir tant d'èxit, tot i que ara s'ha tornat a posar de moda perquè diuen que és més saludable que la patata. Veritat o mite? Qui té totes les respostes és la dona qui millor sap tornar un monell a tota la zona de Calvià. Ella és Fanny Pons. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Ets famosa.
M'encanta com te curres aquestes intros.
Les presentacions. Perquè si per una cosa ets famosa en el teu redol, és perquè ningú deixa...
Perquè sóc la torradora de boniats.
Punt de torrat, un monell com tu. Això era un fet. Però per començar, jo ara ho deia, molta gent se pensa que la patata i el moniato són pràcticament la mateixa cosa. Ho són realment o només són cosins germans?
Mira, te diria que no són ni de la mateixa família.
No són ni cosins.
Diran que, a veure que a nivell nutricional comparteixen moltes coses, però les famílies són totalment diferents. La patata pertany a la família de les solanàcies i el boniato pertany a la família de les convolvulàcies. Per tant, partint d'aquesta base, ja no són ni siquiera família. El que sí comparteixen d'entrada és que tots dos són tubercles. És a dir, el que nosaltres molt menjam és el que creix baix terra de la planta. I un tubercle és com una espècie, diríem, d'engrossament d'estronc, i li serveix a la planta per fer a copi o reservori de nutrients. Són midons, vitamines, minerals, i això li servirà a la planta perquè, en temps, jo què sé, de climatologia adversa, podrà tirar, èpoques de sequia, podrà tirar d'aquest reservori que té a dins aquest tubercle o engrossament de l'arrel. I en època de va de créixer, doncs també aquests nutrients li serviran perquè la planta se pugui desenvolupar. I tots aquests nutrients que hi ha dins el tubercle són els que després nosaltres, quan mos mengem, mos aprofitarem.
Clar, i nutricionalment, ara que parlaves d'això, què aporten principalment aquests aliments si els consumim?
Mira, el principal nutrient que mos aportaran seran els hidrats de carboni complexes en forma d'amidó, tant la patata com el boniato. Però el boniato mos aporta un plus de sucres simples, per això té aquest gust més dolçat que no la patata, i això farà que hi hagi una petita diferència calòrica. Dirien que 100 grams de patata, més o menys, com us aporten 88 calories, i 100 grams de boniato, on aniríem a 101, per aquesta petita diferència de sucres que té un i no té l'altre. Per altra banda, fibra. Tots dos mos aporten fibra. Però hem de dir que el boniato mos aporta un poc més de fibra que no la patata. A part, la patata té molta part d'aquesta fibra concentrada a la pell, i la patata, sempre hem dit, és una solanàcia que s'ha de menjar cuinada, i per aprofitar més aquesta pell, la mos haurien de menjar la patata per aprofitar millor la fibra, mos haurien de menjar aquesta pell de la patata. Per tant, haurien de ser patates que tinguin la pell primeta i bullir-les en pell o fer-les en el forn amb aquesta pell. Seria la manera d'incrementar un poc més aquest aport de fibra. Per altra banda, vitamina C. Tots dos mos n'aporten, però com que els mos menjant cuinats, aquesta part de vitamina C, de qualque manera, bastanta se mos perd en la calor de la cuina. I si xerrant de potassi, en aquest cas sí que la patata té més quantitat de potassi que no el boniato. La principal diferència, Joan, ara entres tu, que m'ho vols fer una pregunta. La principal diferència seria si, sobretot menjam, i per això d'intermet saludable, el boniato que és la patata, perquè si agafem boniatos que siguin de color taronja, aquí sí que hi ha un increment important de beta-carotè, que és la previtamina que anem formant a mesura que el cos la necessita.
És que el beta-carotè és importantíssim.
És important.
No, si la gran pregunta que mos feia abans en Xisco, si és més saludable una que l'altra, perquè amb això que mos expliques estan una mica equilibrades, no? Un poc, si fem una llista, més o manco totes tenen coses bones, coses més o manco saludables, però és més saludable el boniato que la patata?
Pues realment, per aquesta diferència de, que comentava jo ara, de beta-carotè, que és un potent antioxidant, que l'organisme el transforma en vitamina A quan realment la necessitam. A part, la vitamina A és una vitamina liposoluble, queda acumulada dins les fraccions greixoses de l'organisme, i en la beta-carotè no passaria, perquè l'aniríem transformant en vitamina A a mesura que la necessitam. La vitamina A és importantíssima per poder tenir un bon sistema immunològic. És important per no tenir sequedat de pell i de mucoses. Vull dir, té moltes funcions dins l'organisme, i per aquesta part diríem que és més saludable. Té un poc més de fibra que no la patata. Per tant,
i la fibra bàsica...
I la fibra, saben tots, que és un nutrient necessari que hem d'ingerir diàriament. I res.
I engreixen pues, igual?
No. El boniato, com que té sucres simples, està inserrant d'unes 101 calories per 100 grams, i la patata seria 88, però també hem de dir que mos variarà molt la manera com cuinem.
Això te volia demanar, exactament. Perquè la patata i el monei tenen mala fama, ho dèiem, són hidrat de carboni, i sempre s'haurà de fer una dieta, o s'haurà de fer una restricció calòrica, és dels primers aliments dels que prescindim, però a mi 88 calories per 100 grams o 101 per 100 grams no me sembla un excés.
Tot això sí, o ho menjam, clar, si bollit, no... torrat, bé, en el forn, al vapor...
Si no, menjam si patates fregides, clar.
Correcte. Si fregim, aquí ja hi ha un increment. A més, penseu que són aliments bastant porosos, que xuclen bastant d'oli, i, per tant, no seria una manera adequada de menjar-los. També retirar moltes vegades d'entrada els hidrats de carboni, perquè si una persona arranca una dieta per perdre pes... I si no és una persona que d'entrada faci molt d'exercici físic o molta activitat física, per tant, aquesta ingesta de midó extra en el final, el cos, que ho explicaven l'altre dia, nosaltres formarà en greix, eh? A mesura que la persona va canviant els seus hàbits, ah, va menjant d'una manera més correcta i va fent més activitat física, se pot incloure perfectament la patata i es boniato no fregit, fregit no, ocasionalment, però preparat de manera més saludable, se
a mi,
podria
exemple,
menjar.
La pell de la patata m'encanta, una patata en el forn, és veritat, sempre ho trobo una delicatessen. En el cas del què passa?
Jo és que el concepte de delicatessen i pell de patata, no sé si ho hagués...
No, res més
no
bo.
No sé si ho hagués juntat a la mateixa frase, però escolta, cadascú...
A mi m'encanta una patata al forn que la pots fer de moltes maneres, li pots, sí, posar un poc de bacon, formatge... A part de pell,
oh, és que m'encanta! Toqueu la campana, per favor!
Perdó, és una
campana.
Hola, estàvem parlant de cuida saludable i surt la Marta Guerau de darrere un cantó i diu: a mi la pell de la patata m'apareix una delicatessa, però clar, si li poso una miqueta de bri, una miqueta de bacon, he decidit també una miqueta de saïm, també per arrodonir-ho.
No m'he pogut resistir, però tinc una receta de patates al forn boníssima. I deixant de banda el farcit, sí que és vera que la pell m'agrada molt. I la pregunta era si la pell del moniato també és igualment de saludable, sense bacon i sense formatge.
Se forma, la patata és més redonata, sí, es cova més bona, el boniato és més allargat, té una pell bastant més gruixada que la pell de la patata i, per tant,
no
jo no
t'ho
aconsellaria.
No, que, se desmona, no estan delicatessen.
Que el palis i te mengis la de...
Escolta, és que també, no sé fins en quin punt és bona de digerir. El nostre cos digereix, així com, per exemple, diuen que la pell de la domàtica, el nostre cos no la digereix bé, no la tritura bé, i no acabem de...
Perquè tot això és fibra joneta i se'n va en el colon i la nostra flora bacteriana o la microbiota s'encarrega de fermentar.
Exacte.
I el que sobra, no, jo ho trec perfecte.
Aquesta pell també fa efecte granera. És a dir, tot allò que se troba en el seu pas...
No. Això de ser efecte granera...
No, perquè... Sí, mira...
Barriendo.
Saps que ets una de les grans icones del trànsit intestinal a Balears, Fanny Pons. Ningú ha fet tanta feina com tu per regular... es colon.
Estrànsit.
I s'esfemtes.
Som una espècie de policia.
I com afecta a l'humor, per exemple. Hi ha estudis que ho relacionen. És molt important tenir un bon trànsit.
Quan la crema demana, ai, de Marina Fani això, de Marina Fani allò, perquè la gent segueix precisament aquest consell. Per cert, es moniato i la patata, no sé si ho volies demanar tu.
No, demanar per acabar quantes vegades màxim a la setmana, no sé què volies afegir.
No, i si és per tothom, perquè
val,
no
tot acabem, i acabem amb aquestes dues
moniato,
qüestions.
Com si fos un aliment, exacte, de consum diari, i potser no és per tots els cossos.
I pens que no.
Anem a veure. Si duim una alimentació saludable i fem exercici, estarien classificats dins, no dins les verdures, sinó el que serien farinacis, més hidrats de carboni complexes, pues un dia menjant pasta, un altre dia menjant arròs, un altre dia menjant patata o menjant boniato. Sempre cuinat, com m'han dit, d'una manera saludable. Per qui no seria aconsellable? Perquè realment són productes que al·lèrgies en causen poques. Però si és una persona diabètica o una persona que té problemes de pes, haurien de controlar un poquet aquesta ingesta.
I per la resta se pot prendre cada dia? Se pot menjar cada dia?
Anem a veure. Si menjant cada dia patata boniato, estaran desplaçant, a lo millor, altres aliments. Vull dir, l'alimentació ha de ser variada, equilibrada i moderada. Menjar-lo cada dia? Pues, escolta, si tu fas esport, no hi ha una contraindicació. Una persona sana, que no tingui sobrepès i no sigui diabètica. Però, escolta, un dia pot menjar patata, un altre dia boniato, un altre dia un poquet d'arròs, un altre dia un poquet de pasta, un altre dia llegum...
I ara que la Marta t'ho fa la pregunta, rotant, perquè ara li fa una mica de vergonya, te la faré jo. I bacon? El bacon pot ser de consum, pot ser de consum diari per fer aquestes patates delicatessen.
Us mostraré la
receta,
me la copiareu.
I formatge.
Podrien dir que per la Marta, que està primona, podria ser que sí, però diran que no.
És un producte... Té el colesterol.
Per això
té... No, el duc a ratxa, perquè no menys cada dia aquest tipus de patates,
però,
de tant en tant.
Però diran que no, que és bacon, no és de consum diari i ocasional, sí que el poden menjar, però té moltíssim de greix saturat, i la veritat que no.
Que no volem escolestrada en esput
no.
Major.
No, efectivament, no.
En cap cas. No. Fanny Pons, moltíssimes gràcies per aquest consell.
Gràcies a vosaltres.
Notícies, me despistau. Uns consells i tornem tot d'una. Ui, això que només és dilluns. Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata.
sembla estrafolària aquesta teoria, però es funden uns fets que veiem cada dia. Hi ha moltes patates que estan mig grillades, igual com els homes ho estan a vegades. Quan veiem que un home té un nas que es pervera, tots diem de fotre, quina patatera. Les patates velles s'arruguen de pell, igual que tot Cristo quan es torna vell. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Torna la Fira de la Caça i del Món Rural.
Una trobada per conèixer la cultura del camp mallorquí i el patrimoni cinegètic de Mallorca.
Enguany, la Fira posa el focus en les modalitats tradicionals de caça, amb exhibicions d'animals, carreres de cavalls, estants, concursos, tallers, cuina en directe i moltes més activitats.
Us esperam els dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Son Pardo, de 10 a 20 hores.
Consell de Mallorca.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio.
Buenas noches.
¿Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una, quatre formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, com he anat fins a Lleuvi? Perquè si
bici... Jo no tinc Bici Palma, tio. Ara, però aquestes... Que... Res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. El dia, amb Marta Grau, i Divetres Ràdio.
Són les 11 i 45 minuts. Volem viatjar dècades enrere gràcies a la música.
Pepe serà papa, Pepe serà mama, Pepe serà papa, Pepe serà mama. El pulso granito de...
Als anys 60, 70 i 80, Mallorca vivia una autèntica revolució cultural. El boom turístic, les sales de festa plenes cada vespre i música que arribava de tot el món. En aquell ambient de discoteques, festivals i artistes internacionals, hi havia una persona que coneixia gairebé tothom, i aquesta persona era en Sandro Fantini.
Nascut a Itàlia, però molt vinculat a Mallorca, Fantini va formar part del món de l'espectacle des dels inicis del turisme de masses i va establir amistat amb molt de músics i grups importants dels anys 60 i endavant. I ara publica precisament el llibre Que tiempos aquellos, 60, 70 i 80, on recorda sales de festes, artistes, discoteques i tota una època que ja forma part de la història cultural de l'illa de Mallorca. I ja el podem saludar. Sandro, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, pues bé... Poden
dir
intentar...
que és una institució.
Hombre, intentar contestar tot el que vosaltres me demaneu, estic a la vostra disposició.
Clar, el llibre, aquest que tenim aquí, se diu Què tiempos aquellos? En quin moment vares decidir posar negre sobre blanc, posar-te a escriure totes les teves experiències d'aquells
bueno,
anys?
Jo te diré, l'any passat, el 2025, va fer 50 anys que varen pujar les cortines en el musical Mallorca. Entonces hi va haver l'associació d'amics de bandes sonores de pel·lícules que me varen cridar perquè volien fer uns actes commemoratius del musical del cinquantenari, perquè havien vengut quasi tots els grans directors d'orquestra que havien fet bandes sonores de pel·lícules. Entonces me van demanar si jo volia fer una xarra de tot, i vaja, me van dir, com tu ets un dels pocs supervivents que hi ha d'aquella època, perquè ja havien passat 50 anys, i jo va dir que conforme. Varen fer les xarles aquestes a Sant Carles, a les Castells Sant Carles, amb bastanta de gent. Me van donar una hora per xerrar, vaig estar una hora i mitja, i quan vaig acabar de turisme que va dir m'atur perquè ja me fan senyes que m'estic allargant, molta de gent me va dir que se quedaven ganes de saber més coses de lo que jo estava contant. Perquè, clar, els hi va contar dels festivals que van començar en els anys 64, els hi va contar tota la història l'any 63 que hi havia hagut selecció de mil Nacions Unides i Espanya no era de Nacions Unides encara. Entonces vaig estar contant moltes de coses que a tothom li va agradar. Entonces, com van dir que havien quedat en ganes, en Pedro Prieto, de l'última hora, me va dir ¿por qué no lo escribes? Porque esto es necesario. I em va començar, tira, en l'ajuda d'en Pedro, perquè jo no he estat mai escriptor, jo he estat executor de dates i xercuter, no ha estat la meva professió. I entonces va començar a escriure i amb ella tal, i va sortir, pues, això,
aquest llibre que tenim aquí. Clar, Sandra, imagina que és molt complicat no només escriure un llibre i resumir tot allò que has viscut, sinó triar què és allò que vols contar en el llibre. Sí, però si m'ho haguessis de contar una anècdota, no?, que vares viure, no sé, per exemple, quan vares venir a Mallorca des d'Itàlia, com eren aquells primers anys a Mallorca per tu?
Bueno, jo va venir des d'Itàlia a Mallorca perquè ma mare era mallorquina. Mon pare havia fet la guerra civil, era militar italià, havia fet la guerra civil aquí a Mallorca, havia conegut ma mare i s'havien casat. Quan va acabar la guerra civil se'n van anar a Itàlia i allà van néixer jo. Van encontrar tota la Segona Guerra, tota la Segona Guerra Mundial, i quan va acabar la guerra, clar, ma mare volia que son pare i sa mare, o sigui, els meus predins d'aquí, me coneguessin, que no me coneixien. Varen venir, i com mon pare ja havia fet la guerra de Líbia, la guerra d'Espanya, la Segona Guerra Mundial, l'estrella de guerra fins a la Coronilla, i van arribar a Mallorca, que tots sabem com era Mallorca en els anys, l'any 46, que era un paraíso terrenal. Entonces, quan va veure això, va dir, diu, mos quedam, i va demanar la llicència, que va perdre tots els drets de jubilacions i tot això, però com tal de quedar-se a Mallorca. I aquí varen quedar. Jo vaig tornar a anar a Itàlia llargues temporades amb els meus predins d'Itàlia, més que res per contar l'italià, i després ja va començar l'escola aquí i ja va fer tot.
I aquí comença la teva carrera i te converteixes en un home que va conèixer a pràcticament tothom, perquè la Mallorca dels anys 60, 70, era una època d'or, sí, on venien estrelles, celebrities...
Jo era com un poquet d'alma inquieta, i com m'agradava estruir, alerta, estruir en el bon sentit de la paraula.
La música, sobretot.
M'agradava ficar-me a muntar coses. Uh-huh. I vaig tenir la sort que en el Foment de Turisme existia un grup que se deia Grupo de Iniciatives Especiales. I me varen ficar en aquest grup i varen començar a fer coses. Ja això era l'any 60, els anys 60. Però anteriorment, quan jo encara estudiava a l'escola de comerç, hi va haver un col·legi de dones, no me'n record quin va ser, que va organitzar un festival en el teatre principal amb quatre músics per recaudar fondos per seu viatge d'estudis. I això mos va donar peu a que en Miquel Soler, que en pas descansi, i en Pep Tous, que era el dueño de... Bueno, en Rosa Estous era el dueño del Teatre Líric. Això era res de fer matinals en el Teatre Líric. I allà varen néixer, a finals dels 50, més o menys els 57, els 58, varen néixer els famosos matinals del Teatre Líric. Llavors se donaven a conèixer tots els grups musicals que estaven nascent per generació espontània, perquè els hotels anaven creixent, perquè la gent anava venguent, i entonces, i allà varen començar, i allà a darrere l'escenari ja hi havia un que se deia Sandro, que organitzava les sortides, i com en aquell temps, segons com enxufaves els amplificadors, en vez de sortir la guitarra, sortia EAJ13 Radio Mallorca, tenies que desenxufar, canviar l'enxufe, I entonces així va començar a instruir i va ser.
Tot això en una època en què Mallorca, com a part de l'estat espanyol, vivia una dictadura on no agradava tant la festa. Jo en instruir tampoc és que fos una cosa que fos tan fàcil de gestionar, sobretot per un tema de moral pública. No sé exactament, tu ara has anomenat l'any 63, quan vareu fer aquest Miss Nacions Unides, allò de que és una revolució, perquè dones en biquini, etcètera, no te penses que fos...
No, o sigui, van ser dones en traje de baño. No van ser en biquini.
En banyador. Biquini encara no.
En banyador.
Però tot i així, en banyador, m'imagino que també ha d'haver ser una revolució, aquell
sí,
festival de misses.
Sí, però, alerta, no, t'he de dir una cosa. Mallorca sempre ha estat un altre món.
Sempre hem anat una mica més avançats.
Sempre hem intentat... O sigui, en la venguda dels estrangers... Tu penses que quan va venir el primer barco a vapor, que va ser l'any 1800 i pico, ara no les fetxes me fallen un poc, estan escrites, ja va arribar en Frederic Chopin i en Jordi Sant, que ja va ser una dona amb calçons i fumant, això ja va ser un escàndol en aquella època. Llavors va arribar Sergi Duque i Lluís Salvador, un altre escàndol per lo que era aquella època. Entonces, Mallorca sempre anava un poc adelantada, alerta. No la Mallorca rural, perquè en aquell entonces Mallorca, el 80% era Mallorca agrícola, Mallorca rural.
Home, és que hi havia un contrast enorme.
Exactament.
Aquella Mallorca més tradicional
i allò, tota aquesta revolució. Aquelles coses llamaven molt l'atenció. I va passar el mateix en els anys 50 i 60. L'any 46 va ser quan l'aeroport de Sant Bonat va començar a ser comercial. El primer any van venir de 8.000 passatgers, però eren de 8.000 passatgers que ja venien de fora. Eren 10.000 espanyols de la península i 8.000 de la... Però els 8.000 ja mors...
No, i també que hi havia una població, sobretot masculina illenca, que eren espiquadors, que en l'estiu feien festa grossa.
Això ja eren
més als anys 70.
Espiquadors va ser una cosa que va començar realment fort als anys 67-68. Perquè l'any 67, en el festival de la cançó i les promocions que feia el Foment Turisme, se va aconseguir que l'any 67 va venir el turista a 1 milió.
Exacte, amb aquella cançó.
Entonces, va ser una festa grossa, era una lota jove, hi ha una anècdota que no la va pensar posar en el llibre, que és que va viure una sèrie d'actes i en tots els actes tenia que fer una visita en el balde de ciutat perquè a la Palma li fes un rendibú i li donava... Bé, era molt jove, el vespre anterior se va engatar i el balde i tota la comissió que esperàvem que vengués no la van rebre. Això, i entonces l'any 70, quan va venir el turista a 2 milions, ja van mirar que no fos tan jove.
per evitar problemes.
Home, ja anaven entrenats. En aquella Mallorca, que tiempos aquellos, 60, 70, 80, aquest és el títol del llibre de Sandro Fantini, que, per cert, està esgotat. O sigui, que la gent tenia ganes de nostàlgia.
Molta gent me demana que faci una segona edició. I estic i no estic decis, perquè, clar, fas una primera edició, s'esgota. No és un llibre best-seller, no mos hem d'enganar, és un llibre que consta el meu vivenci d'una forma molt particular meva, molt, que diguéssim, molt d'amic, com si ho contàs a un amic. Entonces, repetir el llibre, no sé, tornar a fer l'edició del llibre, no sé fins a quin punt seria interessant. Aquest ha tingut un èxit, també n'hi ha hagut molts, alerta, hem de dir que n'hi ha hagut molts que han estat regalats, perquè... Va fer un llibre pels amics.
Home, un llibre pels amics i un llibre per compartir històries d'aquella Mallorca on pràcticament venien de tot el món, veritat, i ens deixaven capítols tan interessants, anècdotes de les quals encara, ara mos en recordam de tot tipus.
I cançons, que encara avui en dia se canten. Alerta, la base de tot va ser, ja t'he dit, el Musical Mallorca. Musical Mallorca varen tenir la sort que varen idear un festival on hi havia una part competitiva i una part que se deia la mostra. I a la mostra venien artistes de tot el món famosos a presentar-se a cantar una cançó antiga famosa i presentar la cançó que anava l'estil.
Si voleu recordar totes aquelles anècdotes, si vos fascina la música, si vos agrada també la nostàlgia i el viatge en el temps, per favor, què tiempos aquellos? 60, 70 i 80. Quines dècades, mos varen deixar de la millor música. Sandro Fantini, m'ha encantat aquesta estona conversant amb tu, se mos esgota el temps. Moltíssimes gràcies.
De res, sempre estic a la vostra disposició.
Moltíssimes gràcies a tu. Arribam a les 11:57, hem de fer un repàs per al contingut del programa al dia i sabré com estan preparant els nostres companys i companyes el programa que està just a punt de començar a Menorca. Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia, bon dilluns, i sí, d'aquí uns minuts arrencam dilluns amb l'habitual tertúlia d'actualitat al dia Menorca. Avui ens acompanyaran els analistes, els periodistes David Baret i Edurne Ayastu, i també en Berto Coll, expresident de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Vella. Posarem diferents qüestions d'actualitat damunt de la taula. Farem un poc d'anàlisi i valoració de les manifestacions del 8M aquí a Menorca, tant a Ciutadella com a Mont, i també parlarem de les possibles conseqüències econòmiques que pot tenir a nivell insular i sobretot en el sector primari de Menorca el conflicte a Orient Mitjà.
I Laura Tur, des d'Eivissa i Formentera. Bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I d'on altres, avui començam setmana, com sempre, amb la nostra tertúlia d'actualitat. Aquest cap de setmana hem viscut la concentració del 8M i també les jornades de portes obertes del nou parador, que demà s'obre oficialment al públic. Demà hi serem, per cert. Aprofito per dir-ho, així que tractarem d'aquests dos temes i molts més amb temps de tertúlia. I com sempre fem els dilluns, també connectarem amb en Pepo Rubio de Ràdio Illa perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia Formentera en els últims dies.
Moltíssimes gràcies, companya. Nosaltres posant punt i final en aquest programa. Són ja les 12, repassant tot d'una l'actualitat a través dels nostres companys dels serveis informatius a la ràdio, a la part televisada. Segueix el programa Ara Anam. I, per cert, un apunt. Això què vol dir? Que s'apropa el bon temps o el manco? Això volen pensar, però les terrasses de la Catedral de Mallorca tornen a estar obertes al públic. Els horaris i tarifes es troben, ja sabeu, a la pàgina web de la Catedral, però qui no ho hagi visitat és, sens dubte, una molt bona oportunitat. Recordant que avui tenim avís groc, avís de mal temps per aquest començament de setmana, però volem pensar que el manco a la primavera s'acosta. I de com dèiem, punt i final en aquest programa, tornant demà a partir de les 9, que acabeu de passar un bon dilluns. Bona setmana per tothom.